Primer de tot, gràcies per haver vingut en aquesta xerrada en què parlarem doncs, sobre els efectes que està tenint aquesta calor que cada vegada va més, tot i que aquests dies ha refrescat justament per la xerrada, sobre la Festa Major i Santa Tecla. Agrair primer de tot a la comissió per donar-me l'oportunitat de fer aquesta xerrada que de fet vaig proposar ja abans de la Festa Major de l'any passat, perquè era doncs, una cosa que teníem recent encara amb l'onada de calor del 23, que és quan l'any on els balladors es anaven desmaiant, que tots recordem, bueno, balladors i espectadors, i que avui materialitzem, i bueno, especialment el Xavi Salmerón, però tota la comissió en general. I gràcies també al Casino Prado per donar-nos lloc per fer aquesta xerrada. El que faré avui és posar les coses sobre la taula, no diré s'ha de canviar això, s'ha de canviar l'altre, jo simplement diré el que hi ha i a partir d'aquí ja, durant els propers anys, s'aniran prenent les decisions o s'obriran els debats que s'hagin d'anar obrint. Dit això, abans d'entrar en matèria climàtica, m'agradaria fer una mica de context històric o de bueno, d'on venim i fins on hem arribat fins aquí, com hem arribat fins aquí, de la mà de l'article també que va plantejar el Miquel Forns fa uns dies a l'Eco i també en parlava a la ràdio, de que originàriament, com molts sabeu aquí, el patró, bueno, la patrona en aquest cas de Sitges era Santa Tecla. Després es va produir un canvi, però consta l'any 1035 a l'església del Puig de Sitges estava dedicada únicament a Santa Tecla. I no és fins l'any, fins al segle XIV, quan apareixen les primeres referències documentals al culte cap a Sant Bartomeu. Ja al segle XV és quan els dos comencen a ser copatrons de la nostra vila. Aquí, ara veurem, perquè molt sovint s'ha dit popularment que ha estat la pluja qui ha fet canviar que Santa Tecla passés a ser, bueno, passés per darrere de Sant Bartomeu, no? Sant Bartomeu s'imposés. Ara veurem que ben bé no va ser així, tot i que va poder ajudar. El 1792 sabem que les dues festivitats tenien exactament les mateixes celebracions a nivell religiós. Tenien completes a la vigília, l'ofici, vespres i processó. Es feia exactament el mateix a nivell religiós. Ja és durant el segle XIX i principis del segle XX quan Santa Tecla acaba perdent pes definitivament davant de Sant Bartomeu. I aquí us he posat a la dreta un retall d'un diari de Barcelona que es diu l'Àncora, que recollia un text del diari de Vilanova i la Geltrú d'aquella època i que recollia bàsicament el programa de la Festa Major d'aquell any, de l'any 1853. I és interessant, a banda del llenguatge que s'utilitza, no? El dia 23 a les 12 hi haurà un repique general de campanes, truenos artificiales, bla, bla, però si us hi fixeu avall, el de les gitanes, el de Cercolets, Muxiganga i el de Sant Bartolomé, patron. Clar, molt sovint s'ha dit que va ser el gran aiguat de Santa Tecla de l'any 1874 qui va originar aquest canvi, que no ho sàpiga, el 1874 hi ha un aiguat molt important que es coneix com a aiguat de Santa Tecla, que va provocar doncs, destrosses, morts, bueno, molta destrossa i desbordaments de rius i rieres, i es deia que aquest aiguat va ser el que va fer que Santa Tecla quedés apartada. Però aquí veiem com abans que succeís aquest aiguat realment Sant Bartomeu ja estava guanyant pes. Llavors, una de les teories sí, és l'aiguat, però hi ha una entrada més potser sòlida, o si més no, bueno, a mi em sembla molt plausible o creïble, de que al setembre es feia la verema, i en aquella època doncs, més gent evidentment es dedicava al sector primari, i la verema sempre s'havia fet al setembre, dic sempre perquè ara també amb la calor la verema s'està pensant. Vull dir, tot això va canviar molt ràpid. Aleshores, doncs, celebrar la Festa Major en ple setembre no anava molt bé, per tant, també es diu que potser va ser això el que va fer que la Festa Major passés a poc a ser cap a l'agost. I encara hi ha una altra tercera teoria que plantejava també en Blai Fontanals al seu llibre, que ara estic intentant recordar el títol, crec que és Traient la punta a la història o alguna cosa així. Sí, crec que es diu així. De la influència que va tenir la Pia Almoina de Barcelona, el capítol de la Catedral de Barcelona, senyora feudal de Sitges, en inculcar on intentar fer els seus administradors aquest culte cap a Sant Bartomeu. I això s'accentua sobretot quan Sitges deixa de dependre de l'arquebisbat de Tarragona, perquè bueno, el culte cap a Santa Tecla, vulguis o no, ens tarragonitzava. I doncs, la gent de Barcelona, d'alguna manera, es diu que podria haver fet que desviar l'atenció de Santa Tecla. No? Sigui com sigui, sigui religiós el motiu, climàtic o laboral, Sant Bartomeu, aquí el carrer Sant Bartomeu, s'imposa. Ara que ja hem vist on hem arribat, sabem que aquests últims anys la Festa Major ha estat la mateixa, però el que no ha estat el mateix és el mes d'agost, perquè cada vegada doncs, es va escalfant més. Volia començar amb aquest gràfic, que no és que sigui una sèrie climàtica excessivament llarga, és de Sitges, de la temperatura mitjana del mes d'agost des de l'any 99 fins al 2025. Hi ha alguns buits de dades i aquí estan ajuntades dues estacions meteorològiques diferents, però bé, ens permet veure clarament la tendència com l'agost cada vegada és més càlid. La temperatura mitjana a l'any 99 estava al voltant dels 24-25 graus i per qui no ho vegi, l'any passat ja estàvem al voltant dels 26. I algú pot pensar, ostres, un grau i mig no és tant. Doncs sí, és molt. És molt perquè penseu que quan treballem amb dades climàtiques normalment agafem sèries de dades d'un mínim de 30 anys per poder observar alguna tendència o per incloure la pròpia variabilitat del clima mediterrani, que té alts i baixos, com el baix que va tenir el 2002, que molts recordareu perquè va ser l'any sense estiu, amb un any molt, bueno, no, poc càlid, més que molt fred. L'any següent, el 2003, que aquí no apareix perquè no hi ha dades, va ser un any de la gran onada de calor. I algú pot pensar, bueno, aquí has ajuntat dues estacions, t'ho has fet venir bé perquè... Doncs no, perquè si agafem una sèrie més robusta com pot ser la de l'Observatori Fabra de Barcelona des de l'any 50 a l'any 2025, veiem clarament com això està pujant. Aquí no és la temperatura mitjana del mes d'agost, sinó la màxima mitjana del mes d'agost. Però vaja, la tendència és la mateixa. Al voltant de l'any 50 les màximes estan entorn dels 26 graus, ara ja estan entorn dels 30. I hem de recordar que són 30, però són 30 amb 60% d'humitat o 70% d'humitat, que després veurem quin paper juga la xafogor i la humitat a la percepció de la nostra calor. Amb una tendència, bueno, es veu molt bé el pic del 2003 i el pic baix del 2002, l'any sense estiu i l'any de la gran onada de calor. I de fet, aquest pic d'aquí és el de l'any 2023, que és quan va ser la festa major tan càlida. Total, que un agost dels anys 50 ja no és un agost dels anys no és un agost de... Bueno, d'avui. Aquí és una altra manera de representar la calor, però m'ha semblat molt interessant. Bàsicament el que he fet és agafar les màximes diàries, la mitjana de les màximes diàries del 50 al 79 estava als 26,65. Deixo un buit de dades al mig i agafo la part final de la sèrie del 96 al 25 i està a 29,22. Bàsicament el que observem és que les màximes es desplacen cap a la dreta sobre l'eix X. Això el que vol dir, si aquí està el 0 i està el 40, bàsicament que ens n'anem cap a valors més càlids. I això ho faig per introduir una mica aquest concepte que potser algú ha sentit a parlar, que és la corba, que els extrems s'allarguen i que es desplaça, d'aquest nou clima al qual estem entrant. És a dir, pot semblar complicat, però és més senzill del que sembla. És a dir, això és el clima que sempre havíem tingut, la corba blava. Llavors, tenim tota una sèrie de valors que són els que considerem normals per clima mediterrani. Tenim dies on fa fred i tenim dies on fa calor. Ara el que està passant amb aquesta corba, com hem vist, és que es desplaça cap a la dreta. Per tant, tenim el que considerem ara normal, que ja estem normalitzant, ja són valors més alts del que sempre havíem considerat normal, tenim més dies de calor, però també tenim més dies de molta calor extrema i que suposa rècord, sense anar més lluny. El 8 de juliol passat, l'Observatori Fabra de Barcelona, la que parlàvem del Fabra, va arribar als 40,9 graus, que és la temperatura més alta mai registrada en més de 100 anys que està funcionant, des de l'any 1914. I també un altre rècord que hem superat ara fa pocs dies és el de dies amb més de 40 graus en algun punt o altre de Catalunya, que ja en portem 20. El darrer rècord era l'any passat, que eren 16, doncs aquest any l'hem tornat a pulveritzar i l'hem pulveritzat per 4 dies més. Això no vol dir que deixin de tenir fred, vull dir, es pot repetir una nevada com el 62 sense cap tipus de problema. Amb el tema de la precipitació ja seria diferent, perquè seria més que els extrems s'allarguen més que la corba es desplaça. És a dir, tenim d'una banda sequeres més intenses, més extenses, més persistents i més doncs, fortes, però també, com hem vist aquesta passada matinada, amb més de 200 litres que han caigut al Vendrell, aiguats torrencials que deixen molta aigua en poca estona i doncs, que també formen part d'aquest clima que està canviant. Això és aquest matí, fa poques hores, un rescat a la Riera de la Bisbal a les 8 del matí, Torredembarra, cotxes atrapats, s'ha desallotjat un càmping de Roda de Barà, 300 persones en un pavelló, hi ha gent que s'ha quedat tancada a les discoteques, perquè és una zona d'oci doncs, nocturn i evidentment aquesta època està ple, i encara doncs, estan traient fang de llevats. Vull dir que ens hem salvat per poc, i ahir patíem el sopar popular perquè entre l'aire i les nuvolades que anaven creixent i les quatre gotes que anaven caient, però avui ha tocat doncs, més al sud, al Baix Penedès, Tarragonès. Per tant, la conclusió és que per Sant Bartomeu doncs, fa més calor. Fa calor de dia, això són la màxima de cada Sant Bartomeu dels últims 76 anys. Aquí estic agafant el Fabra, però bueno, podem fer un símil amb Sitges. Bàsicament el que ens hem de quedar és amb la tendència, com us deia. Clar, 36 graus és l'any 23, les màximes a l'estiu són a les 12, a la 1, a les 2, fins que entra el vent de marinada que fa pujar la humitat però fa baixar la temperatura. fer una sortida amb 36 graus i bueno, amb, a ple sol doncs genera problemes i ja els vam veure. Però fixeu-vos a l'any 2002, 20,4 graus de màxima el dia de Sant Bartomeu, que això és com per anar amb rebaqueta en plena sortida de les dues, perquè m'entengueu, també ens vam passar una mica de, per sota. Però vaja, que la línia de tendència és clarament cap amunt. Això, perdó, Gabri. Això genera imatges, si més no curioses, com, això, les dues són de l'any 23, perquè és l'exemple més clar, dels primers músics quan arriben a l'entrada de Grallers a l'Ajuntament, tota la gent apilotonada a l'ombra que fa la pròpia façana de l'Ajuntament, que no dic que no és el que s'hagi de fer, és el que s'ha de fer, evidentment, posar-te a l'ombra, però això que diuen que una imatge val més que mil paraules a vegades, i els únics que estan aquí al sol, els pobres músics i els treballadors de Canal Blau, si no m'equivoco. I amb la sortida d'ofici passa una mica el mateix, no? La part de l'Ajuntament està més apilotonada i la part on es col·loquen els balls una mica més buida, perquè doncs, és més insuportable, bàsicament. Però evidentment també és insuportable, bueno, molt bé, no s'ho estan passant ahir. Però també fa calor de nit, no només fa calor, podríem dir, no, a la baixada de les escales refrescarà, o ara a l'entrada del Sant passarà aquell airet, o a la matinal estarem més bé, aquest any potser sí, hem tingut sort, però no, perquè fixeu-vos com també les mínimes van pujant. Clar, aquí és l'Observatori Fabra de Barcelona, estem a Collserola, estem una mica amunt, la tendència seria la mateixa, però aquí estaríem en valors encara una mica més alts, perquè estem a nivell del mar. Però fixeu-vos com a la matinal, de fet, la mínima aquella de 25,2 de l'any 23 es va produir a la nit, és a dir, la matinada va ser molt càlida, però com que la temperatura va tornar a baixar abans de les 12, la mínima que va quedar registrada va ser aquella. Però va ser la matinal, bueno, jo tampoc soc aquí gran, però la matinal més càlida que recordo de l'any 23 perquè estàvem, no vam baixar de 28 i pico graus. És com estava a Calcarip o a Cuba o en un país tropical. Molt bé. Per tant, també doncs, suem a tota hora, no? De nit i de dia. I aquí, doncs, també, tornant a Sitges, us volia posar aquest gràfic, que és bastant també doncs, il·lustratiu, de les nits, del que anomenem nits tòrrides. Les nits tropicals és quan no baixem dels 20 graus, les nits tòrrides quan no baixem dels 25. Clar, aquí, abans del 99, és possible que hi hagués alguna. Però vaja, veieu que el 99-0, 2000-0, 2001-0, 2002-0, el 2003 segur que n'hi va bé perquè va ser l'any de la gran calorada, però no tinc dades, però veieu com ara ja estem de mitjana en uns 10-12 dies de l'agost que no es baixa en cap moment dels 25 graus i la resta que es baixa és per baixar 23 o 24, vull dir que tampoc és que sigui per refrescar gaire més. Clar, aquí aquest gràfic té un tope, vull dir, de 30 a 31 no passarem mai perquè són els dies que té l'agost. I tot i que ja ens allunyem una mica de festa major, m'agrada posar-vos aquest gràfic perquè s'observa molt bé com es van separant, si fixeu, estan més junts aquí i es van separant. Això és el que anomenem estiu nocturn, perquè molt sovint parlem de la calor que fa de dia, però no tant de la calor que fa de nit, que per la gent doncs, que no té aire condicionat o que pateix més la calor, doncs afecta, o sigui, el descans afecta també la salut, no? O el no descansar. Veiem com la primera nit tropical, és a dir, la primera temperatura, la primera nit on es baixa dels 20 graus, a l'any 50 es situava més o menys a l'1 de juliol, l'última setmana de juny, l'1 de juliol, i ara ja es produeix un mes abans pràcticament, i en alguns anys al mes de maig. I aquí, considerant que estem al Fabra, al centre de Barcelona, probablement encara sigui una mica abans. I l'última, igual, l'última arribava més o menys l'1 de setembre, i ara ja es produeix poc abans de Santa Tecla. Per tant, s'allarga l'estiu per davant i per darrere. I de fet, en aquesta línia, el Servei Meteorològic de Catalunya des de l'any 2023 és quan va començar a fer els avisos de calor nocturna. Es feien avisos de calor diurna, de pluja, de vent, de neu, però mai s'havien fet avisos de calor nocturna. Com que els avisos es fan en col·laboració doncs, amb Protecció Civil i el que es pretén bàsicament és informar la població, no? Salvar vides i bueno, preveure possibles riscos cap a la població, doncs, es van començar a fer avisos de calor nocturna. I no és només que la calor, o sigui, que arribem a valors més extrems, sinó que aquests valors extrems es mantenen durant molts dies consecutius. Ho haureu notat aquest estiu, que un cop va començar ja, vull dir, cada dia era igual. Vull dir, primera onada de calor, segona onada de calor, tercera, aquí estàvem com en un tsunami, bàsicament, perquè no es notava els alts i baixos que sí que es produïen a l'interior, que potser passaven de 43 a 38, aquí passàvem de 32 a 38 i mig. Vull dir, no. I veiem com tenim cada vegada aquestes ratxes de calor més continuades, no, dies consecutius amb temperatures màximes de 30 graus. Als anys 50-60 teníem ratxes de 2, 3, 4, 5 dies, alguna arribava potser 8 o 9, i ara tenim ratxes que de més de 20 dies consecutius arriben cada dia a 30 graus. I això doncs, no és només doncs, aquests valors extrems, sinó també a la persistència d'aquests valors extrems. I com comentava abans, la xafogó doncs, és el nostre gran malson. Aquí es veu una mica foc, bueno, es veu bé. Sí. Perquè evidentment no és el mateix tenir 30 graus a Lleida, Ripoll, Manresa, Vic o Viella, perquè és una calor seca que si et poses a l'ombra estàs prou bé, que tenir 30 graus amb 60-70% d'humitat, que és més o menys el que estem aquí, si ens hi fixem, la línia dels 30, vol dir que l'índex de xafogó és d'uns 40 graus, és a dir, la temperatura que notem nosaltres és d'uns 40 graus. I evidentment doncs, aquesta humitat el que impedeix doncs, també és que el nostre cos es refredi quan fem activitat física, per exemple, ballant un ball de festa major. Clar, el nostre cos, això és una mica de classe express de com es refreda el nostre cos, es pot refredar de quatre maneres diferents. Per conducció, què vol dir? Que tu t'asseus sobre, imaginem que ens asseiem sobre un gran bloc de gel, no? El bloc de gel es desfaria, però el que faria per contacte seria baixar la temperatura del nostre cos. Per radiació, de la mateixa manera que el sol ens escalfa, o sigui, el sol ens escalfa però no ens toca, per tant ens escalfa per radiació. Doncs de la mateixa manera, amb la dilatació dels nostres vasos sanguinis, el que fem nosaltres també és irradiar calor cap a fora, per refredar el nostre cos o per equilibrar la temperatura. Per convecció, que seria si ens encenem un ventilador a la cara perquè ens vagi ventilant, sempre i quan la temperatura de l'aire estigui més baixa que la del cos, és a dir, per sota dels 37 graus, que normalment a casa nostra estem per sota de 37 graus, si no malament, i per evaporació, que seria la suor, l'evaporació de la suor. Clar, quan tenim calor seca, la suor s'evapora, però quan tenim aquesta humitat que surt de la dutxa i l'aigua es converteix en suor, no s'evapora mai, per tant la nostra cosa està permanentment suant i intentant refredar-se, però és impossible. I és quan quedem d'uns xops. I això ens ho hem de prendre una mica en sèrio, perquè la gent mor per calor cada any a Catalunya. Ara farem un matís. És a dir, això és com... el que portem d'estiu a Catalunya portem 1.300 defuncions atribuïbles a la calor. Atribuïbles a la calor no vol dir que hagin mort, o sigui, que la defunció posi cop de calor, no. Vol dir que es produeix un excés de mortalitat en els dies d'onades de calor. És a dir, ja, la gent va morint, no? Hi ha una cosa esperable del que va passant durant l'any. Doncs s'observa que durant les onades de calor la gent mor més. És una mica el que passa també amb el Covid, que no anaven comptant, sinó miraven l'excés de mortalitat. Però sí que hi ha gent igualment que mor per cops de calor a Catalunya, avui no m'ho invento. Aquesta primera notícia és de l'any 2003, bueno, fins ara la referència d'un any històricament càlid, no només a la península, sinó també a Europa, però aquest any a la calor ha arribat a tot el continent d'una manera espectacular i de fet a països que no estan preparats per suportar-la, bàsicament perquè no tenen aire o els habitatges de Londres mateix no estan preparats, tenen finestres que no s'acaben d'obrir, llavors allò és com un forn. Bueno, una escombriaire, primera víctima mortal d'una onada de calor, i aquests tres de sota són de l'últim any, o sigui, o de l'estiu passat o d'aquest. Una treballadora de servei de neteja municipal o els temporers que collen fruita. Per tant, no és només que mori la gent vulnerable a nivell de salut, gent gran o persones amb patologies prèvies, sinó també persones exposades a nivell laboral, és a dir, feines de construcció, de l'aire lliure, de sector primari, i és important que prenem consciència, perquè sí, ens podem suar, podem marejar, ens podem mig desmaiar, podem vomitar, però podem arribar a tenir un cop de calor important o es pot arribar a morir algú. Val? I aquí faig una mica de reflexió, tampoc ara em vull posar aquí a nivell vamos a morir todos, però... Vull dir, a nivell de... Clar, els canvis no s'apliquen mai fins que... Això és la vida en general, parlo. Fins que passa alguna cosa. L'altre dia ho parlàvem, no sé qui ho parlava, no sé si amb la meva àvia, que els semàfors a moltes cruïlles de Barcelona no es posaven fins que algú moria. Si moria algú, llavors posaven el semàfor. Doncs això és una mica el mateix. Que no cal esperar que algú mori per començar a pensar o començar a obrir debats per fer alguns canvis. Només cal, o sigui, és que em vaig quedar una mica perquè som una mica com l'antítesi del que s'ha de fer, no? Què recomana Salut quan fa molta calor? Evitar sortir entre les 12 i les 4, reduir l'activitat física intensa, com pot ser doncs, fer unes jotes de gitanes o portar coses que pesen 90 quilos, buscar l'ombra, això mira encara, beure aigua sovint, això sí és possible gràcies a la comissió i als voluntaris, fer pauses en llocs frescos o adaptar horaris. Hi ha una llista molt més llarga, però si més no, em va cridar l'atenció que no només a Sitges, vull dir, això passa a tot Catalunya, no som els culpables de res tampoc, però bueno, si més no, obrir la porta a reflexionar una mica. No? Perquè també hem de tenir en compte una altra cosa, i és que a les ciutats i en pobles grans com Sitges tenim una cosa que és l'illa de calor, és a dir, que la temperatura que realment percebem a les places i carrers, que és per on passa el cercavila i la processó, és més alta de la que realment pot marcar l'estació meteorològica, que normalment està als afores o pot estar en un lloc més obert. Sobretot a les nits es nota aquesta illa de calor, perquè tenim l'asfalt que va deixant anar l'escalfor que ha agafat durant el dia, els edificis, tenim els aires acondicionats a ple rendiment, tenim la gent apretada, òbviament, a la plaça, doncs, al cap de la vila, al cable o on sigui, la gent fa calor. Per tant, la temperatura que realment estem percebent, a banda de la xafogó, de la temperatura real que faci, és encara una mica més alta. I aquí va haver-hi un treball, no sé si era final de grau o final de màster, que també parlàvem amb el Miquel l'altre dia, que va, de nivell del món casteller, que ja va obrir el debat fa uns anys, de que, bueno, un noi va posar sensors de temperatura dins les places on es fan les diades castelleres, per veure quina era la diferència entre aquests sensors i la temperatura oficial que quedava registrada per l'estació meteorològica de referència. I es va veure com a la plaça en general feia entre 3 i 4 graus més que el que marcava l'estació meteorològica. Això és la Bisbal del Penedès, Sant Fèlix de Vilafranca, Sant Joan a Valls i Santa Rosalia a Torredembarra. I a més, a banda d'això, lògicament, si ens situem a l'ombra dins la plaça que el sol, canvia. És a dir, la gent que està al sol encara està suportant temperatures entre 3 i 4 graus més encara respecte a la gent que està a l'ombra. Per tant, la conclusió és que fa molta calor per ballar. No? I aquí ja s'ha començat a adaptar al món casteller. Hi ha alguns llocs que estan encara debatent, d'altres que no s'obre el debat, d'altres que han aplicat canvis. Per exemple, la Diada Castellera de Santa Maria del 15 d'agost. Aquest serà el primer any que la diada es farà a la tarda a partir de les 17:30 hores per evitar així les hores de més calor. O el mateix passa, si no m'equivoco, a baix de tot, a les Santes de Mataró. Repetim diada de castellera de tarda després d'haver comprovat l'any passat que podíem gaudir d'avantatges com evitar la intensitat de calor al migdia. I en canvi, Sant Joan a Valls encara està una mica, si no m'equivoco, encara no s'ha acabat de produir cap canvi. Estan amb el debat obert, cada vegada hi ha més veus que diuen que això s'hauria de canviar. Fa que l'encaix amb la resta d'actes de festa major fa que l'actuació castellera comenci a la 1 del migdia, horari que el món casteller va descartant de manera progressiva en les setmanes de més calor, en benefici de les diades de tarda o de vespre. Per tant, veiem que el món casteller, doncs, es va adaptant en aquests canvis d'horaris per evitar imatges com aquesta. Clar, la gent no pot aguantar dues hores al marge de l'agilitat de les diades, de si són d'una ronda, dos, tres, quatre o vuit pilars, d'estar dues hores a ple sol en una plaça. I això el que acaba comportant és que al final es quedin les colles o que els espectadors busquin un refugi climàtic perquè no és inaguantable i acabi sent una diada, doncs, una mica deslluïda, si només no per la part final. Per tant, aquests canvis beneficien a tothom. Beneficien a balladors perquè passa menys calor i beneficien a espectadors perquè també passa menys calor i beneficia tota la festa major, en aquest cas de Terrassa, perquè queda, doncs, més bonic, no? Una plaça buida al cap i a la fi es fa més pinya, millor dit, amb una plaça plena. I ara, bueno, ara, ja els últims anys, després de les onades de calor que cada any anem repetint i cada any anem arribant més amunt, comencen a haver-hi canvis en moltes festes majors o a plantejar canvis. L'Ajuntament vol més activitats amb aigua a la festa major davant l'episodi de calor, crec que això s'ha encugat. L'elevat risc d'incendi forestal condiciona els actes de foc a la festa major. Bueno, aquí el 23, recordeu que quasi ens quedem sense castell de foc, que em sembla que la confirmació va arribar entre l'entrada de Gralles i la sortida de les dues. Després, a la tarda, no es podia tirar foc, em sembla, al costat de la vida del tren, a banda de que la gent es anava desmaiant. De fet, vaig de fer la petició a la Generalitat, al SEM, perquè em passessin les dades de tensions per calor de les últimes festes majors, per veure si realment hi havia un augment o si el 2023 va haver un pic, que segur que sí. Però m'han demanat una pròrroga per respondre, perquè no sé si està de vacances o estan preparant un document o no em respondran. O en qualsevol cas, quan em respongui, si veig alguna cosa interessant, ja publicaré per l'ECO o per algun lloc. Constantí adapta la festa major al canvi climàtic, canvis en el seguici de Sant Pere de Reus o el correfoc de Canyelles. Fa pocs dies s'ha posposat fins l'octubre, em sembla, fins la tardor. I podem estar així tot el matí, eh? Una de calor a Ulldemolins, ajorna el correfoc, Falset retoca horaris per evitar riscos per les altes temperatures. Això sí, ja després de l'any 23, les fonts mòbils d'aigua, que també va estrenar Rubí fa poc, o la calor extrema obliga a modificar la festa major de Terrassa. Per tant, aquests canvis arribaran, vulguem o no vulguem, arribaran. Llavors, doncs està bé que comencem a obrir debat, no? Comencem a veure per on podem agafar aquest toro que ens va venint. Llavors ja, vaig a comparar Sant Bartomeu i Santa Tecla, ja que parlàvem de canvis de Sant Bartomeu i Santa Tecla, no per proposar que Santa Tecla ara sigui la festa major, no, només per veure quina és la diferència, no? I tenim, si agafem tota la sèrie històrica del Fabra, tenim que per festa major fa més calor, òbviament, la màxima és 4 graus més alta per festa major i la mínima gairebé 3 graus més alta. Però també tenim un altre hàndicap, que és que la probabilitat de pluja és més alta per Santa Tecla. Entre els 50 i el 25 només un 11%, i podeu dir, ostres, jo tinc la percepció que per Santa Tecla plou bastant més que per festa major. I és correcte. Ara veurem per què, perquè els últims anys, si agafem la sèrie dels últims anys, veiem com, si agafem 2005-2025, la probabilitat de pluja per Santa Tecla és un 48% més per Santa Tecla que per festa major. I de fet també s'incrementa no només la probabilitat de pluja per Santa Tecla, sinó la diferència de temperatura de festa major respecte a la de Santa Tecla. 6 graus més de màxima, gairebé 4 graus més de mínima. I això era una altra manera de mostrar-vos-ho. Quants graus més càlid és Sant Bartomeu respecte a Santa Tecla? Veieu que els 60, 70, 80, curiosament algun any va fer més calor per Santa Tecla que per Sant Bartomeu, ara això ha deixat de ser així i fa molta més calor per Sant Bartomeu. I el mateix passa de nit. Fa més calor per Sant Bartomeu que per Santa Tecla, tret d'algun any puntual, sobretot abans del canvi de segle XX-XXI. I en aquest sentit, sí, per veure no, la freqüència de pluja per Sant Bartomeu i Santa Tecla, descartarem la de l'esquerra perquè és entre 0,1, que pot ser que sigui boira pixanera o que una gavina s'hagi pixat al pluviòmetre. I agafarem la de més d'un litre, que ja és quan pot començar a passar alguna cosa amb algun acte. No? Ha plogut dels últims 76... Clar, això és Barcelona, eh? Estem tenint en compte que és Barcelona, no Sitges. Per tant, hi haurà algun any que haurà plogut a Barcelona i no haurà plogut aquí, i per tant això s'està reflectint falsament, però també al revés, que haurà plogut aquí i no haurà plogut a Barcelona. Per tant, ho podem donar per bo. Ha plogut en 24 de 76 Sant Bartomeus, dels últims 76 Sant Bartomeus, i en 32 de les últimes 76 Santa Tecles, i una pluja important en 9 Sant Bartomeus i en 14 Santa Tecles. Per tant, tenim, si agafem l'històric, de que la probabilitat de pluja de Sant Bartomeu seria un de cada tres Sant Bartomeus de que plogui en algun moment del 23 o del 24, i d'un 42% per Santa Tecla. En canvi, recentment s'ha incrementat aquesta diferència, és a dir, que plou menys del que hauria de ploure per Sant Bartomeu i plou més del que sempre havia plogut per Santa Tecla. Només en un 14% dels últims... és a dir, ha plogut en un 14% de Sant Bartomeu dels últims 25, o sigui, ha plogut en 3 de 21 Sant Bartomeus. Sí. I ha plogut en 13 de 21 Santa Tecles. I això ho he viscut perquè quan sortia per la matinal, als pocs anys que vaig sortir, en dos segur es va o ajornar el següent cap de setmana o cancel·lar. Per tant, tenim que un 60, ara mateix, amb els últims 20 anys, la probabilitat de pluja per Santa Tecla és d'un 62%, que és destacable. Bé, i ara arribant ja, abans de que m'ho comenceu a preguntar, plourà per Sant Bartomeu? És probable, sí, és probable que plogui per Sant Bartomeu. Això vol dir que plourà durant tots els actes... Això és una mica la reflexió de les preguntes que m'aneu fent aquests dies. Vull dir, això vol dir que plourà durant tots els actes del 23 i 24? No. Demà no plourà, això us ho puc assegurar. No, però si plou no és culpa meva tampoc, que no m'aplaudiu tampoc. Encara que l'app del mòbil posi que sí, no plourà, segur? Sí, sí, encara que l'app del mòbil... posi que sí, no plourà demà. Aleshores plourà a les 19:59 del dia 24, quan el diable número 4 de la colla de Vella de Diables encengui la carretilla al principi del carrer Barcelona. No puc filar tan prim, perquè això m'ha agotat per una hora en concret del aquell moment. No es pot filar tan prim. Bueno, això és la IA, mira, alguna cosa bona de tenir. Si plou per Sant Bartomeu, vol dir que no plourà per Santa Tecla? No. Pot ploure igualment per Santa Tecla encara que hagi plogut per Sant Bartomeu. Una cosa no treu l'altra. I ara una primícia. Si algú vol fer fotos, això és el pronòstic actualitzat d'aquí no, vull dir, fa una hora i mitja, dels actes de festa major d'aquest any. Està fet amb intel·ligència artificial perquè m'ha col·locat bé, però el pronòstic no està fet amb intel·ligència artificial. Ho dic perquè... I l'església està al revés, ja ho sé, però porto tot el matí intentant canviar de campanar i em fotia la Pilarica de Zaragoza, em fotia unes coses rares. Que... Per tant, aquest és el pronòstic de festa major. Veure, l'ofici Sant Bartomeu és el moment que podem patir. Entre ofici i Sant Bartomeu, jo crec que podem patir a l'ofici i Sant Bartomeu potser serà el típic de llarguem una hora a la sortida. Aviam, però encara s'ha d'anar concretant. La bona notícia, que demà no plourà, i la bona notícia, fixeu-vos que no arribarem als 30 graus, estarem a 28, que és la calor que ha fet sempre. Bueno, casualment no, aquest any, per sort, estem de sort. Això no treu que ens estiguem escalfant, que ningú relaxi i digui, ai, mira, ja està, ja torna a fer la calor abans. Aquest any estarem bé, afortunadament, això no vol dir que no haguem de beure aigua, ens haguem de seguir els consells, però no tindrem la calor que hem tingut durant els últims 60 dies, pràcticament. Molt bé, doncs moltes gràcies i bona festa major.